Continguts en xarxa. El Pou.
La Universitat Autònoma de Barcelona investiga el tractament per a una malaltia degenerativa ultrarara, la paraplegia espàstica tipus 52, i que afecta només a una nena a l'estat espanyol, l'Abril, que té només 4 anys. La UAB col·labora amb l'associació La Lucha d'Abril, que ajuda amb la recaptació de fons. Un dels investigadors que lidera l'equip és el doctor Miguel Chillón, investigador d'ICREA en l'Institut de Neurociències, i que avui ens acompanya doncs, per parlar d'aquesta investigació i del procés. Benvingut.
Moltes gràcies.
Doctor, per posar-nos en context, què és la paraplegia espàstica tipus 52? Què provoca?
Doncs aquesta és una malaltia genètica molt rara. Només s'han descrit al voltant d'uns 30 casos de tot el món, causada per una mutació en un gen. Aquesta mutació causa problemes neuromusculars, degeneració, a nivell muscular, descoordinació, atacs epilèptics, espasmes, distonia, després espasticitat, que significa que els músculs queden massa rígids i que perden la capacitat després del temps de moure's, i a nivell cognitiu, doncs, atrofia cortical, atrofia cerebral, una miqueta de retard mental, que pot ser més o menys sever, depenent de les mutacions, etcètera, etcètera. O sigui, tot un quadre que afecta a molts òrgans i que és molt sever.
Com arriba el cas de l'Abril a la UAB fins al vostre equip i per què decidiu no, posar-vos a investigar?
Sí, això arriba directament de la família de l'Abril, dels seus pares. Una vegada que van rebre el diagnòstic de la malaltia, van començar a buscar què es podia fer i van, després de parlar amb diversos investigadors, van observar, o amb diversos metges van observar que siguent una malaltia genètica, de causa genètica, una estratègia terapèutica que té moltes possibilitats i que, a més, avui en dia ja s'ha demostrat que funciona molt bé per a altres malalties similars, és la teràpia gènica. I la teràpia gènica consisteix en posar un gen, una còpia correcta del gen que està mutat, a dintre d'un vector, d'un sistema que el transporta, i donar-lo a les cèl·lules que estan afectades en la pacient, en aquest cas, en l'Abril. Llavors es van posar en contacte amb nosaltres, perquè ja portem molts anys treballant amb aquest tipus de teràpies i en aquest tipus de malalties, i vam veure una oportunitat molt bona de poder aplicar tots els nostres coneixements que hem adquirit durant aquests anys per poder mirar d'avançar el màxim possible a desenvolupar un tractament per l'Abril.
Per fer un repàs una mica del procés de la vostra investigació, quan comenceu a treballar-hi?
Doncs inicialment havíem de començar cap al març-abril de l'any passat, però va ser just quan va esclatar tot lo de la pandèmia del Covid. Això va fer retardar una miqueta, evidentment, per la dificultat d'accedir als laboratoris, tots els problemes de mobilitat, etc. Però finalment vam poder començar a treballar, a poc, però vam poder començar a treballar a l'estiu de l'any passat. Llavors, en aquest moment és quan vam començar a desenvolupar les eines que són necessàries per poder arribar a desenvolupar el tractament. En aquest cas, models de la malaltia que mimetitzin el que passa amb l'Abril, doncs, en aquest cas, en un model animal, o també cèl·lules de la pacient i dels seus familiars per poder analitzar en el laboratori si les estratègies que estem desenvolupant van pel bon camí o no, i llavors com poder-les millorar, i això, doncs, aquest desenvolupament és el que estem precisament ara.
Per tant, la investigació es divideix en dues fases, no?
Exactament, sí, exactament. La primera és el que estem comentant ara, que és generar les eines per si mateixa, o sigui, per una banda, els vectors que seran terapèutics amb la còpia correcta del gen, per una altra banda, els models animals i els models cel·lulars per poder testar aquestes estratègies. Això ja bàsicament està ja finalitzat o molt a punt de finalitzar. I ara comencem la segona fase, que és provar aquests vectors terapèutics en els models i delimitar doncs, quines són les dosis més correctes, quant de temps es manté l'efecte, si es manté per tota la vida de l'animal, si hi ha problemes secundaris, que es creuen que no, etcètera, etcètera.
Es preveu que aquesta segona fase duri un any i mig. comparat amb la primera, doncs és molt, és més temps, no? És normal, això,
sí,
també?
Sí, sí, és normal, i de fet jo diria que està dintre de l'àmbit, de la finestra temporal més curta. Un any i mig, dos anys, hauria de ser, diguem, donar-nos temps suficient per generar els resultats, no només per demostrar que esperem aconseguir-ho, que hi ha una correcció terapèutica, doncs, que dura un dia, una setmana o un mes, sinó que aquesta correcció es manté al llarg del temps, posem durant 6 mesos o un any en els models testats, i a més que amb aquesta correcció no apareixen efectes secundaris greus. Llavors, sempre s'ha de deixar una finestra temporal més llarga per veure que no només es pot un dia.
Així tot, des de la UAB també explicàveu, no?, que un avenç en un tractament de teràpia gènica per a la paraplegia espàstica tipus 47, si no m'equivoco, no?, que és una malaltia també causada pel mateix gen, el AP4.
Sí, això és més que pel mateix gen, és per la mateixa família de gens. Hi ha 4 gens que estan molt relacionats i que entre tots 4 formen 4 subunitats d'una proteïna, sí, totes elles interaccionen, i qualsevol mutació en qualsevol d'aquestes 4 subunitats donen una sintomatologia molt semblant, i es divideixen en 4 malalties. La paraplegia espàstica 47, la 50, la 51 i la 52. L'Abril és la 52. A la Universitat de Sheffield han desenvolupat un tractament per la tipus 47, que està molt relacionada però que no és la mateixa, i han demanat el permís per fer l'assaig clínic a la FDA americana. Això permet, si obtenen aquest permís, que sembla que sí, això permet avançar molt més a les altres malalties que estan relacionades, entre elles la SPG52, perquè ja n'hi ha coses que es podran aprofitar, sobretot a nivell de bioseguretat i de distribució, i que permetirà avançar més ràpidament. Sí, és una gran notícia per a mi, sí.
Així que aquesta segona fase, que la comenceu amb aquesta bona notícia, l'encareu potser també amb més optimisme dins l'equip, i imagino que també la família de l'Abril, no?
Sí, exactament, sí. Per sort, les esperances les tenim molt altes. Els estudis previs en aquesta altra malaltia relacionada han estat positius. També és veritat que quan abans se pugui desenvolupar el tractament millor, no és el mateix tractar un nen de 4 o 5 anys, com és la Vilara, que un nen o una nena que pugui tenir 10, 12, 14 anys, perquè és una malaltia progressiva que va avançant, i una vegada que va avançant ja n'hi ha estructures cerebrals que van morint i que ja no es poden recuperar. Per això és tan important aquesta notícia, perquè permetirà avançar en el temps i guanyar o mesos o anys a l'hora d'aplicar el tractament a l'Abril. I llavors això és fonamental, i per això hi ha tantes esperances.
Abans comentaves que la irrupció de la pandèmia al març de l'any passat us va obligar a ajornar una mica el començament d'aquesta investigació, uns 3 mesets. Us ha afectat també d'alguna altra manera? Perquè la Covid ha paralitzat moltes investigacions científiques i mèdiques, o les ha deixat potser una mica més apartades per centrar-se en la investigació del coronavirus. Que us ha afectat a vosaltres també més enllà d'un retard temporal?
Bueno, ens ha afectat a tothom, evidentment. Ha afectat en molts nivells. Per una banda, perquè també ens hem posat a treballar, ja teníem, nosaltres treballem amb vectors virals, o sigui, tenim un component de virologia, i estem treballant i tenim algun projecte finançat per desenvolupament de fàrmacs en col·laboració contra el Covid. Això significa desviar una miqueta recursos de persones i d'espais i de tot per treballar amb la Covid. També la dificultat d'accedir al laboratori, perquè no podem estar tothom per mantenir les distàncies de seguretat. Això també dificulta el poder avançar en tots els processos i en tots els projectes que tenim en marxa. I una altra banda, una altra cosa que hem notat que ens ha afectat bastant és els reactius. Hi ha molts reactius que s'han derivat per al Covid, ja sigui guants, material de bioseguretat, de protecció personal, medis de cultius per cèl·lules que estan fent servir ara per la producció de vacunes, etc., que tot això incideix en que sigui complicat obtenir amb les quantitats, amb la qualitat i amb els preus que hi havia abans, els reactius que ara costa força més, i en molts casos hi ha ruptura d'estoc i hem de paralitzar algunes de les recerques perquè no n'hi ha suficient.
Hem estat també parlant de l'associació La Lucha d'Abril, ho hem comentat, no n'hem parlat, que està creada, no?, per el pare i la mare de l'Abril. Quina és, en què treballen ells des d'aquesta associació i com us ajuden?
Bé, ells són l'ànima de tot aquest projecte. Són molt actius, estan fent diverses campanyes de microfunding, de microfinançament, de donatius. Estan lluitant, a més, amb els últims casos que han sortit d'altres persones que s'han aprofitat del bon fer de la població en general amb donatius i que això s'han quedat per altres històries. I llavors, ells el que han fet ha estat crear una campanya de microfinançament amb la Universitat Autònoma de Barcelona per demostrar que ells no arriben, diguem, a manipular tots els diners, sinó que es fa a través d'una institució pública contrastada, coneguda i reconeguda, com és la Universitat Autònoma de Barcelona, i tots els diners que s'arriben a ells de manera directa o indirecta acaben parant en aquesta campanya de micromecenatge, que es pot arribar via internet, es pot mirar a poder col·laborar, i des de la pròpia universitat és la que acaba recolzant la recerca, en aquest cas el nostre laboratori, per poder tirar endavant les estratègies terapèutiques.
Doctor, creieu que aconseguireu aquest tractament?
Bueno, amb aquesta esperança estem treballant. El temps dirà després si l'èxit és total o és molt elevat o és parcial, però les esperances són molt altes veient que ha funcionat amb una malaltia similar, molt propera, i llavors amb aquesta idea estem treballant, sí.
Doctor Miguel Chillón, investigador i crea en l'Institut de Neurociències i un dels que lidera aquest equip d'investigació per trobar un tractament per a l'abril. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
Continguts en xarxa.